migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Migdia. Heu fet testament? Perdoneu la pregunta. A vegades aquesta pregunta incomoda perquè et dona la sensació que tens un peu en una millor vida. Per això, a vegades, és una mica tabú. Igual me'n passo amb l'objectiu, no? És una mica tabú parlar de testaments, no? Per allò de la malfario i aquestes coses, però... La pregunta és clara perquè estem parlant d'una... Ja sabeu que la llei és així de freda, vull dir, no hi ha un què, vull dir, aquí no hi ha mitges tintes, no té sentiments en aquestes qüestions, no? Perquè si tu no fas testament, ho fa la llei, ho fa la llei que toca, no? És el que, la que posa en marxa on van les teves propietats. Però quan és un moment per fer testament? A quina edat és moment de fer testament? En funció de què hem de fer testament? Hem de fer testament sempre? No és obligatori, eh? No és obligatori, només faltaria. I quant costa fer testament? A Catalunya, sobretot, després de la incertesa del Covid, això es va disparar el número de testaments. Els notaris a Catalunya van autoritzar un total de 128.000 deu testaments el 2021. És la xifra més alta que va ser els darrers 5 anys, un 14% superior al 2020 i un 10% per sobre del 2019. Encara continuen pujant aquest número de testaments. La Covid va tenir molt a dir de tot això. Amb aquestes xifres sobre la taula, aquests pràcticament 130.000 ha pujat en el 2022, que seran les darreres xifres de l'any complet del 2022, van ser prop dels 130.000 testaments validats, autoritzats pels notaris catalans. Parlo només de Catalunya. Parlarem de totes aquestes preguntes i en parlarem aquí a migdia. Què tal? Soc el José Miguel Cruz i sabeu què? Plourà. Aquesta tarda plourà i plourà de valent. En tot cas, hi ha un avís, si no està plovent ja, no trigarà gaire perquè hi ha un avís no continu, almenys d'intensitat de pluja, en la franja de Catalunya que va des de la Selva fins la Noguera. Aquesta franja horitzontal, més o menys, una mica diagonal, doncs hi ha un avís per intensitats de pluges que poden ser puntualment potents, importants, i sobretot amb calamars. Les temperatures oscil·laran a tot Catalunya entre els 24 i els 29 graus. Estem parlant d'una temperatura molt de l'època, una mica per sobre del que tocaria, però molt preestiuenca, no?, pel que toca. Aquestes alertes de pluges no només les tenim aquesta tarda, dia 30, sinó demà dimecres, dia 31, 3/4 del mateix. Tenim unes alertes també, en aquest cas, a la part nord-est del país. Estaríem parlant... Estem parlant de la zona catalana de Vic, Girona, Manresa, d'Igualada, per aquí també parlaria, per això ja demà serà una altra qüestió. Quan cal fer testament? És la pregunta que ens fem després de tenir el temps. No hem pogut actualitzar la situació catalana, la situació de la xarxa viària catalana. Va, ho farem després, en tot cas.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Quant costa fer testament? Quin és el seu preu? A quina edat hem de fer testament? Quina és la situació? Quin patrimoni hem de posar? Què no hem de posar? Yolanda Canales, com estàs? Bon migdia, benvinguda.
Bon migdia.
Això del testament va pujant i...
Tu el tens, per cert? Abans ho preguntaves.
Mira, és una molt bona pregunta. Doncs no.
Jo tampoc.
I hauria de fer.
Sí, però de fet tampoc som els únics. De fet, només un 13% dels espanyols té testament. però els experts ho deixen clar. N'hauríem de tenir tots per evitar problemes burocràtics i també familiars, quan ja no estem. Una xifra que és baixa, un 13%, però que ha pujat arran de la pandèmia de la Covid, perquè abans el percentatge estava situat al voltant del 8%. I com bé deies també al principi, a ningú li agrada pensar en la mort. Oh. Evidentment, sí, no? I sembla que si
malfària,
prepares el testament és perquè... Bueno,
sí que ja...
és com si la cosa estigués a
prop. Que no ho veus clar.
Però és important fer-ho per evitar problemes posteriors. Hi ha diversos motius, que vulguis deixar les coses, com es diu en castellà, atades i ben atades, Doncs, per exemple, per facilitar les coses als possibles hereus, o en cas d'estar casat, doncs deixar en millor posició a la parella. O si es vol beneficiar més a un fill que a un altre, perquè, per exemple, doncs està malalt i necessita unes cures especials.
Sí, correcte, sí.
Exacte, i per tant, més recursos. Totes aquestes qüestions s'han de tenir en compte, perquè si no dius això, per exemple, en aquest últim cas, doncs, en principi, tots els hereus o tots els fills reben per igual.
És la llei que, si no hi ha testament,
exacte,
és la llei la que es posa en marxa i la que fa el repartiment.
Exacte.
I la que s'imposa davant de tot això.
Si es volen aquestes coses, s'ha de tenir en compte en un testament. Ara bé, tampoc tenim la llibertat absoluta a l'hora de fer el testament i decidir a qui ho deixem. No podem deixar els nostres béns, com deia, aquí arbitràriament, doncs, què sé jo, amb el veí de dalt, perquè és una molt bona persona. Hi ha uns hereus forçosos, per dir-ho d'alguna forma, que tenen dret a la legítima.
La legítima.
Exacte,
la legítima famosa, sí.
Que tenen dret, com dèiem, aquests hereus a una part dels nostres béns, dels que no els podem privar, excepte si tenim algun motiu que ho ha d'establir la llei, per no incloure-la en el testament i no deixar-los l'herència. Estem parlant, per exemple, doncs que, no sé, un fill hagi desatès el seu pare, que els hagi negat els aliments o que l'hagi maltractat. Aquests són motius per no deixar herència a un fill. Ara bé, no es poden posar condicions per negar l'herència, com per exemple, no rebrà res si es casa amb tal persona.
Sí.
Aquestes coses no valen.
Hi ha coses que sí, molt determinades, com estaves explicant, com aquests maltractaments, etcètera, etcètera, i d'altres no.
Posar condicions d'aquest tipus,
no. Si te cases com fulanito o com fulanita, no reps herència. No, ho sento, per aquí no
anem. Això no val. I el cert és que fer un testament és un tràmit senzill o relativament senzill i que no té un cost elevat, però, com dèiem, el problema és que s'associa sovint fer aquest tràmit amb les persones grans i perquè sembla que ja estiguem...
Tu penses quan a certa edat hauré de fer testament, però igual no és una qüestió. Però quan hem de fer testament? A quines edats? Mira, totes aquestes preguntes li traslladarem al membre de la Junta Directiva del Col·legi de Notaris de Catalunya i Notària Vilassar de Mar, el senyor Albert Domingo, que el tenim al telèfon. Albert, bon dia, benvingut. Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Albert. D'entrada, la primera pregunta que et faig és quan cal fer testament?
Mira, jo crec que s'ha de fer testament en el moment en el qual tens alguna propietat que a nom teu i vols deixar-la a persones concretes, perquè si no la llei ho decidirà per tu. I també, per tant, no és un tema d'edat, és un tema de tenir una propietat.
Uh-huh.
I també és interessant fer testament quan et cases, per exemple, i tens fills. Aleshores, pots determinar en el testament qui vols que s'encarregui, si falteu tu i la teva parella, de la guarda, de la tutela, de la custòdia, de l'administració, en relació a aquests nens. Perquè al jutge li facilites molt el camp, perquè tu determines unes persones que es faran càrrec dels fills menors d'edat fins que arribin a la majoria d'edat o que administrin el patrimoni, fins i tot més enllà de la majoria d'edat, és a dir, una edat que tu consideris que tinguin un raonament suficient per poder decidir sobre els seus propis béns, no? O sigui que, per tant, quan la pregunta em fas quan s'ha de fer testament, jo diria el testament s'ha de fer quan una persona té alguna propietat que deixar o té algun fill menor d'edat.
En aquest cas seria... Quan parles que li aplanes el camí al jutge, un testament és un document que el jutge ho dona com clar?
Testament és l'última voluntat de la persona que mora, i per tant l'última vol dir que, clar, hi ha només voluntats, és la que produeix efecte després de la seva mort. Aleshores, aquesta voluntat s'ha de complir, i si aquesta voluntat el jutge normalment sempre la respecta, a no ser que la persona a la qual, per exemple, tu hagis decidit que cuidi dels teus fills ja no hi és o ha perdut el coneixement o, en definitiva, no pot fer-se càrrec, no? Però si és la previsió de que complirà, doncs aleshores, doncs, evidentment, respectarà la teva voluntat. Per exemple, vols que s'encarregui una germana en lloc d'un tiet, o vols que s'encarregui, doncs, una persona concreta i no una altra. Entens? Aleshores, si tu no li dones aquesta pista al jutge, o millor decideix que cuidi dels teus fills, una persona t'ho haguessis dit, home, és preferit una altra.
Quan parlem de propietats, parlem, per exemple, d'un pis? Un pis és una molt bona propietat.
No, però parlem també d'una compte corrent a un banc, parlem d'una col·lecció de segells, parlem de fins i tot els sistemes de temes informàtics, de qüestions de diners al banc, d'un cotxe, d'una moto, de qualsevol cosa material que tingui un valor.
D'acord. L'edat mínima per fer testament legal quina seria?
Els 14 anys davant de notari.
14 anys?
Sí.
Però si ets 14 anys és menor, has d'anar acompanyat dels pares o tenir una autorització?
No. El terme de menor o major d'edat, això d'alguna manera és un terme que ja està una mica superat. Ah. Les persones són capaces en funció del seu discerniment.
D'acord.
I es considera que un nen de 14 anys pot tenir un criteri suficient per decidir què és el que vol en relació als seus béns que pugui haver heredat dels seus pares, per exemple. Aleshores, no vol dir que això més endavant ho pugui canviar, perquè l'avantatge del testament és que tu no t'obligues a res, el pots canviar sempre que vulguis. Per tant, avui pot ser un testament i demà canviar-lo, o avui pot ser un testament i canviar-lo d'aquí 25 anys, o pot ser un testament i no canviar-lo mai.
D'acord.
En definitiva, el testament que val és l'últim que fas. Per tant, com serà l'últim el que valdrà, no t'obligues a res.
D'acord.
I aleshores, en aquell moment, la teva voluntat és la que tu vols en aquell moment. Més endavant decidiràs tu el que vols.
Llavors, entenc que d'entrada, per tot el que estàs explicant, que un testament no és obligatori, però sí aconsellable en tots els suposats que estàs explicant,
home,
en aquest cas,
clar,
no?
Has de tenir en compte amb un testament respecte a la teva voluntat. De l'altra manera, es presumeix la teva voluntat si no hi ha testament per part de la llei, i la llei no sempre presumeix el que tu haguessis volgut.
D'acord. I quant costa fer un testament?
Pues no arriba a 50 euros i va inclòs. O sigui que és l'acte possiblement dels més econòmics que té el notari, i evidentment t'aconsella o t'ha d'aconsellar la millor manera de fer-ho, perquè hi ha un testament en funció de les teves circumstàncies diferent. No és el mateix un testament d'una persona soltera, no és el mateix un testament d'una persona en parella, no és el mateix un testament d'una persona monoparental amb un fill, no és el mateix un testament amb un matrimoni amb fills menors d'edat, no és el mateix un testament de persones de 70 anys, no és el mateix un testament d'una persona vídua. Hi ha molts factors.
Doncs, senyor Albert Domingo, membre de la Junta Directiva del Col·legi Notarial de Catalunya i notari a Vilassar de Mar, escolta'm, gràcies per aquestes explicacions, aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Molt bé, un plaer, quan vulgueu.
14 anys, eh?
Sí.
Jo això sí que no ho sabia,
Jo és que ara mateix estic pensant en joves de 14 anys i dic que jo no sé si...
14 anys, en 14 anys... Clar, qui amb 14 anys pensa en fer testament?
Pensar que tenen... No sé, igual sí, que no ho valorem prou, que sí que tenen criteris suficients, suposo que sí, per decidir...
Això diu la llei, però ell és a dir, tal com us ho explicava molt bé l'Albert, vull dir, no és una qüestió... No has d'anar comparat dels pares ni res, ells per si mateix la llei els empara per fer testament.
Sí, perquè es considera que tenen criteri suficient i total, com això no obliga res, que ja ho han anat explicant, que ho pots anar canviant al llarg de la teva vida en funció de les teves circumstàncies, de criteris i tot això, perquè l'últim testament, l'últim, és el que val,
ja ho he sentit,
doncs,
tot
pots
cas.
Pots canviar.
Doncs mira, escolta'm, el preu és perfectament assumible, és a dir, que Yolanda, tu i jo ens hauríem de plantejar tot això,
Jo crec que sí, ha dit que estava al voltant dels 50 euros, és un dels tràmits més econòmics.
Sí.
I, home, potser sí que val la pena, sobretot, com deia, per evitar...
Per facilitar les coses.
Sí.
Sobretot si hi ha propietats, així facilites les coses. Bàsicament és facilitar les coses.
Els jutges, els possibles hereus... I...
Si deixem de banda les supersticions, aquestes coses, ens ajuda.
Sí, perquè demanen el document d'aquestes últimes voluntats per tot,
Sí, sí.
Els hereus li demanen
per
tot.
Els que hem patit...
No poden moure, sí.
Yolanda Canales, escolta, moltíssimes gràcies.
Que vagi bé.
Que tinguis un bon dia,
Adéu.
I de seguida actualitzem titulars aquí a Cope Catalunya i Andorra, però abans rebrem a la Núria Castillo de Tarina, Slow and Economy, per parlar del canvi de llei del valor dels immobles. En parlem aquí a migdia, a Cope Catalunya i Andorra.
Vivimos en un gran país.
Nuestras playas,
nuestra gastronomía
y nuestro deporte son referencia mundial.
También somos líderes indiscutibles
en donación y trasplante de órganos.
No se nos ocurre nada mejor de lo que presumir.
Bueno, sí.
de solidaridad.
En medio de las malas noticias hay buenas historias.
Y detrás de cada gesto hay un nombre.
Por eso, este viernes, Carlos Herrera,
Pilar Cisneros, Fernando de Haro,
Ángel Espósito
y yo, Pilar García Muñiz, recorremos España para poner nombre y apellidos a un país.
Lleno de historias solidarias que debes conocer.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hablemos del valor de referencia para los inmuebles, el nuevo valor de referencia para los inmuebles. Pero vamos a aclarar la situación de una vez por todas con Tarinas Law & Economy. Tenemos con nosotros a Nuria Castillo, como siempre, de Tarinas Law & Economy. ¿Cómo estás, Nuria? Bienvenida.
Muy bien, gracias.
Bueno, primera pregunta base. ¿Qué es esto del nuevo valor de referencia para los inmuebles?
Pues mira, te explico.
Vale.
Básicamente todo empezó en el año 2022, concretamente el 1 de enero. Empezó a aplicarse la denominada ley 11/2021, en la que entró en vigor el denominado valor de referencia como base imposible para ciertos impuestos. Básicamente, para el impuesto de transmisiones patrimoniales, el conocido ITP, el impuesto sobre sucesiones y donaciones y el impuesto sobre el patrimonio. La novedad que introduce el legislador con esta ley consiste en que los contribuyentes que hayan adquirido un inmueble en la fecha que os he comentado, el 1 de enero de 2022, deberán de tener en cuenta como base imponible el valor de referencia, salvo que el valor escriturado sea superior y no el real del inmueble.
¿De cara al consumidor?
De cara al consumidor te tendría que decir que empeora, porque es lo que te he comentado inicialmente, lo que se tiene que pagar es en función del valor más alto. ¿Vale?
De acuerdo.
Entonces, nosotros lo que decimos es que ante esta situación cabe la opción de poder recurrir esta resolución.
Se te pueden cobrar más ahora por ese tipo de variables que pones encima de la mesa,
¿no? A partir de que ha entrado en vigor esta ley, sí.
¿Esa sería la problemática de aplicar el valor de referencia?
Sí. Básicamente, se tiene que tener en cuenta, es lo que te he comentado, no es lo mismo comprar un inmueble que tenga vistas al mar, que entre cada día al sol, que un inmueble que es situado en el mismo edificio, que no...
Que no del sol ni tenga vistas al mar.
Exactamente, pero ambos, según este valor de referencia, tendrán el mismo valor, como es obvio que no. Hay un inmueble que quizás puede estar reformado totalmente
y otro que no.
Por tanto, se tendría que pagar el impuesto en virtud del valor real que pueda tener realmente esta finca.
A ver, entonces, ¿este valor de referencia, conforme a lo que me estás diciendo, se puede recurrir?
Efectivamente. Si el contribuyente no estuviera de acuerdo con el valor de referencia, existen herramientas legales que permiten su impugnación. En este caso, se puede solicitar la correspondiente rectificación de la autoliquidación en el caso de que haya sido el propio contribuyente que la haya presentado, o poder recurrir a la liquidación que la hayan practicado. En todo caso, decimos que es un tema que se está resolviendo bastante rápido.
¿Sí?
Y eso sí, sí que es necesario poder acudir a un bufete en el que realmente tenga especialistas, porque se tiene que acreditar mediante la aportación de un dictamen pericial en el que especifique concretamente el estado real del inmueble.
Madre mía, la cuestión, no sé si lo hacen más fácil o más difícil estos cambios de leyes. Bueno, si buscas un especialista, ya veis que Nuria Castillo lo es, y todos los profesionales de Tarinas Law & Economy lo es. Toda la información la encontraréis en la web, para empezar, tarinas.com. Allí lo vais a encontrar todo, el contacto y demás, pero si ahora mismo ya queréis llamar, pues os facilito un número de teléfono. 93 11 55 111. 93 11 55 111. Ese es el teléfono, pero ya os digo que podéis encontrar toda la información en la web. Tarinas.com, por si la memoria os cuesta memorizar el número de teléfono. Nuria Castillo, de Tarinas, muchísimas gracias por estas aclaraciones.
Gracias a vosotros.
Doncs després d'això, ara ja ho tenim molt més clar, tota la qüestió, no? Bé, de seguida actualitzarem titulars aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra, i després parlarem de referència. Si ens parem a pensar, quins referents creieu que poden tenir els joves, les noves generacions? Quines referències poden haver a casa? És una pregunta, a vegades, una mica difícil. Una mica difícil d'obtenir una resposta. I els inputs són molts, importants, perquè amb les xarxes socials tot això s'ha multiplicat. I ara què? Aquests inputs, aquests referents que hi puguin ser o no, com influeixen la seva forma de pensar i actuar? Què ens espera? Ens hem de preocupar per una manca de referències clares o no? Evidentment, si hem de parlar d'una cosa, no podem hablar en plan a bola cebolleta, com quatre frases que estic dient jo ara, perquè tot va també en funció de la situació social i de la situació contemporània. Evidentment, no és el mateix quan nosaltres érem molt joves, on necessitaven referents, que els referents d'avui en dia. La cosa ha canviat. Però quan canvien les coses, a vegades no sempre són per bé. A vegades sí. De seguida actualitzem titulars aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Aquesta primavera descobreix les experiències que l'Hotel Peralada ha preparat per gaudir del bo i del millor de l'Empordà. Experimenta la seva gastronomia, els vins de Peralada, la pau i la tranquil·litat dels seus espais i habitacions, o la profunda relaxació després d'un dels tractaments de vinoteràpia del Wine Spa. No ho pensis més i fes la teva reserva a hotelperalada.com. Peralada, esperit anfitrió.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Se calcula que puede haber en nuestro país 2 millones de menores en situación de acoso escolar.
Por eso, en Herrera en COPE, queremos que nos cuentes tu historia.
¿Cómo está, David? Buenos días.
Buenos días, don Carlos.
¿Usted vivió de cerca el acoso escolar?
Estoy viviendo ahora mismo el acoso escolar de un niño de 10 años. Y he tenido la experiencia de vivir el acoso escolar con mi hija, que ahora tiene 20 años, cuando tenía 15 o 14 años. Solo. En un recreo, solo, riéndose de él.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos con Carlos Herrera, estamos más cerca de ti.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
De dilluns a divendres, Esports COPE, entre les 3 i les 4 de la tarda.
Saludem al blaugrana Nico Laprovítola. Nico, buenas tardes.
És un honor per nosaltres saludar el primer capità de l'Espanyol, Sergi Dalé, que ja t'escolta Esports COPE, Joan.
Podem saludar Gerard Deulofeu. Gerard, hola, bona tarda.
Un equip guanyador.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
¿Conoces las salinas de Santa Pola? Se trata de un espacio protegido situado en este municipio alicantino. Estas salinas, además del atractivo turístico y de ser una gran fuente de sal, podrían revolucionar el tratamiento contra el cáncer.
Debido a la extrema salinidad y también a la elevada radiación solar, crecen de forma natural unos microorganismos que se denominan extremófilos.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja. Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Ricky de Jong, balón para Jordi Alba.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Ataca el Atlético Rubén.
¡Gol del Atlético de Madrid!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
COPE Catalunya y Andorra.
Migdia.
COPE COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Senyals horàries de 2:15 del migdia, hora d'actualitzar els titulars de la jornada amb l'Iker Mons. Iker, com estan? Bon migdia, com ho tenim això?
Bon migdia, doncs mira, comencem amb la magistrada que ha donat la raó al Sareb i ordena als ocupes que marxin de la ruïna. La sentència diu que la societat pública estatal no té obligació d'oferir lloguers socials als ocupants. D'altra banda, detinguts dos homes al pont de Bar que portaven més de 5.300 paquets de tabac de contraband. Els homes van ser sorpresos per la Guàrdia Civil en una pista forestal i van intentar fugir sense èxit. I d'altra banda, enxampen un altre home acusat de drogar i violar una dona a Igualada. Estava previst que l'arrestat passi a estar en mans dels jutges aquest migdia. Comencen també la tramitació d'una central fotovoltaica amb prop de 38.000 panells a Ascó. El projecte preveu una potència instal·lada de 16.000 miliwatts. Perdó.
Batis.
Això, batis.
Batis, seria batis? O miliwatis?
Perdó.
A veure.
Megawatts? Megawatts, megawatts.
M-W, megawatts.
Perdoneu. D'altra banda, la preocupació per la sequera s'ha traslladat a Endesa, ja que l'empresa incorpora drons per estudiar el creixement de la massa forestal en les línies elèctriques i preveu i prevenció d'incendis. D'altra banda, també augmenten un 45% les agressions als metges i sanitaris a l'Hospital de Palomós i als CAPs de Baix Empordà. Desenvolupen una nova molècula capaç de lluitar contra el càncer i reduir els efectes secundaris. Es tracta d'una investigació conjunta de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge i la Universitat d'Iowa. I en cultura, Sant Cugat acull durant tot el cap de setmana un mercat de fotogràfic d'obra artística en el marc de la Luminic Festival.
Iker Mons, moltíssimes gràcies.
A tu, que
vagi bé. Guarda't això, eh? Megawatts.
Sí, megawatts.
Megawatts, eh? Quan parlem de... No has contractat potència a casa, no?
Això mai.
La factura de la llum no...
Es nota, eh? Es nota.
És un què? Llavors tindria la familiarització amb megawatts, en tot cas, eh? Bé, un lapsus no hi ha cap problema, per això ho tenim tots. Gràcies, Iker, cuida't.
A tu, que vagi molt bé.
L'actualitat esportiva en mans i veu del José Luis Gil. Com està, senyor José Luis Gil?
José Miguel, companys, què tal? Bon migdia. Per un moment, ha dit mercat fotogràfic i per un moment pensava que anava a dir mercat fotovoltaic.
També podria ser.
Ja hagués estat ja... El sumum.
Bé, escolti'm, quant costarà? Quin pressupost pot tenir l'Espanyol per afrontar segona? I em deia està pensant en segona.
Senyor Cruz, senyor Mons, senyor Martínez, benvinguts al Mercato.
Ja comencem.
Queda una jornada de Lliga.
Ja està.
Benvinguts al Mercato. Sí, parlem de l'Espanyol, que evidentment amb un descens a segona divisió...
M'estàs dient que comencem ara i fins al dia 31 d'agost estarem ja bailando con la morena? Això és terrible, això, no?
No em faci ara vostè un Àngels Barceló, si li dic que sí, eh?
Crec que tots hem visualitzat aquesta imatge.
Ho teniu clar, no? És que les xarxes i això ja és viral. Evidentment, quan es baixa de categoria, com li ha passat a l'Espanyol, tots els números s'han de recalcular. A Esports Cope parlem de la situació contractual d'alguns membres de la plantilla blanquiblava. Informació del nostre company Quique Iglesias, grosso modo. Hi ha contractes, la majoria d'ells, que per adequar-los a segona divisió comporten una rebaixa salarial, però comporten també una rebaixa de la clàusula de rescissió. Clar, si baixes una cosa, has de baixar una altra. I atenció, sobretot i fonamentalment, a dos noms, Cabrera i Joselu. Hi ha una obligació que surtin cedits. Dues condicions. La primera, que arribi un club que iguali l'actual fitxa de Cabrera i Joselu. Segona condició, que aquesta comunicació es faci a l'Espanyol abans del 10 de juliol. Clar, el que no vol l'Espanyol és quedar-se tirat sense dos futbolistes l'últim dia de mercat. Per això aquesta comunicació ha de ser abans del 10 de juliol. Si és abans del 10 de juliol i amb igualtat, igualant la fitxa que tenen actualment, obligació que Cabrera i Joselu surtin cedits. Joselu està a l'òrbita del Madrid. És una de les opcions que contempla el Madrid. El que passa és que Madrid estan una mica descol·locats en aquesta oferta de l'Aràbia Saudita cap a Benzema, que podria condicionar molt i molt el mercat del Madrid. Això pel que fa a l'Espanyol. Ampliarem a Esports Cope aquesta informació, insisteixo, del nostre company Quique Iglesias. El Barça, Busi i el seu substitut, En una entrevista, Busquets ha apuntat tres noms. Zubimendi, Real Societat, clàusula de rescissió, Nico González, el jugador que està ara mateix cedit al València, o Rodri. Clar, Rodri, Manchester City, el millor possiblement mig centre defensiu del futbol mundial ara mateix en aquest moment, però bueno, són tres noms que sotmetem a criteri de l'audiència la nostra pregunta blaugrana al nostre compte de Twitter, @esportscope. Ja ha dit Xavi a les darreres hores que Messi, l'arribada de Messi, el retorn de Messi, podria aportar esportivament a l'equip.
Home, i tant. I econòmicament?
Econòmicament més que esportivament? Esportivament més que econòmicament?
No ho sé.
En tot cas,
refresco... Però és marca, Messi és marca i marca mundial, reconeguda.
F5, refresco la informació de la nostra companya Elena Condis. A dia d'avui, en aquesta hora, no hi ha cap proposta del Futbol Club Barcelona a Leo Messi per un retorn. Clar, també digueu, és que estaríem pendents que la Liga aprovés el pla de viabilitat del Barça.
Clar.
Efectivament, a dia d'avui no hi ha cap oferta del Barça a Leo Messi. I perquè no quedin malament, doncs farem també una radiografia de la situació contractual de la plantilla del Girona. Acabo ràpidament. Bàsquet, avui a les 9 de la nit, Joventut Baskonia. Si guanya la penya...
Va ser mig ja, no?
A semifinals de la Lliga CB seria un bombazo. Seria un bombazo, eh? Perquè Baskonia ha pràcticament dominat molt bona part de la Lliga regular.
És un bon... Sí que seria un bombazo, em recordaria una mica el Barça quan li entren les pàjares a l'Eurolliga.
Bueno, seria un bombazo que la penya eliminés el Baskonia a la Lliga ACB. Per pressupost, per potencial, per trajectòria de la temporada... Clar, si no guanya la penya, anem al tercer partit, que recordem es disputaria el Buesa Arena a Vitoria. I ahir victòria del Barça, 84-74 davant València, 1-0 pel Barça, 1-0 per Mirotic, que escolti, en 15 minuts va fer 15 punts.
Ja està.
Ja no hace falta decir nada más.
Ja està, con esto final del partido, eh?
Fi del debat.
José Luis, moltes gràcies.
A vostè, senyor.
Que tinguis una bona tarda. Ja sabeu que totes les informacions esportives de casa les diem i apliquem i expliquem i ampliem a Esports Cope quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda amb el Joan Batllori. De seguida parlem de referents. Quins referents tenen els joves? Parlarem amb la Mireia Segarra, que és psicòloga infantil de l'Hospital Sagrat Cor de Germanes Hospitalàries, per parlar de tot això, de referents, en tot cas, dels d'abans i dels d'ara. I en parlarem aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
I tu, què piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter, en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook, Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
Si es que Celedonio es una fiera, ¿eh? ¡Sale a mí!
En el décimo aniversario de su muerte, 13 recuerda a uno de los mejores cómicos de nuestro cine, Alfredo Landa.
Para que luego digan de los de pueblo.
Celedonio y yo somos así.
Nos tienen controlados por culpa de Celedonio, pero yo estoy muy bien.
¿A quién se lo cuenta?
Y Préstame 15 días.
¡A un tonto! ¡Viva España! Esto sí que tiene arte.
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde.
Con las ganas que tenía yo de encontrarme un tonto.
Viva el cine español en 13.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Quins són els referents que tenen els joves avui en dia? Hi ha una manca de referents? Vosaltres què penseu? Quan parleu amb els vostres fills, si en teniu, si no en teniu és igual, però parlar amb els nebots, en tot cas, teniu? Hi ha un què que diguis, mira... Aquest és el referent, o els referents del meu fill o de la meva filla. Va, parlem amb la psicòloga infantil de l'Hospital Sagrat Cor de Germanes Hospitalàries, la Mireia Segarra. Mireia, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Què tal? Gràcies. Bé, la pregunta és molt genèrica, no? Quines són les referències dels joves avui en dia? Per que trobin potser un... No sé si la paraula seria un camí. Seria un correcte, un camí?
Bueno, justament, o sigui, el que estem observant ara és que el que no hi ha és justament referències, no? Llavors, parlar de camí sense saber cap a on estan anant seria una miqueta complicat, no? Una mica el que... Mira, el divendres, justament, vam fer una jornada a propòsit d'aquest tema, no? On parlàvem d'una qüestió que a mi em sembla que és fonamental, no? Que potser ens estem adonant que ara mateix estem en un món sense adults. Què vol dir això?
Com? Això és bo. Un món sense adults.
Sí, perquè l'adult, en general, vale, és una referència, és una futura promesa, no?, del que un adolescent ha de ser. I avui en dia, no?, els adolescents no tenen aquesta referència. Comentaven a les jornades, per exemple, no?, que si fa uns anys, quan parlaves amb els adolescents i els preguntaves pels seus referents, te'n mencionaven 7 o 8. Actualment te'n mencionen com a molt un o dos. Un seria el mòbil, les xarxes, i un altre seria un amic. No mencionen els adults. És a dir, l'autoritat, no?, que podia tenir un adult, ja sigui mare, pare, mestre, bueno, tots els adults que formen part de la seva vida, ara mateix per ells no són una referència. És a dir, hi ha alguna cosa, no?, del discurs nostre que no està arribant. I potser perquè... Digues.
No, t'ha de preguntar, i llavors, a partir d'aquí, què pot estar canviant? Perquè, clar, ha fet referència, la tecnologia ha fet una incidència molt important davant de tot i això, tant. I pot donar dos coses, o que hi hagi més referències perquè tens un accés a més persones, una informació de més persones, o tot el contrari, veig que és tot el contrari, no? El que fa és anul·lar completament.
Exacte, perquè també les referències aquestes, no?, que hi ha a les xarxes, n'hem d'oblidar també l'algoritme que hi ha al darrere i el seu funcionament, no? Uh-huh. Que evidentment ells busquen una determinada cosa, no?, i l'algoritme els porta sempre aquella mateixa cosa i cada vegada més extrema. És a dir, no els hi dona un panorama, no?, reflexiu, que estimuli la crítica, no?, i a part que són purs espectadors, no hi ha cap diàleg amb aquella referència, no?, cosa que no passa, no?, amb una referència que sigui del tu a tu.
Perdona, igual ara em fico en... Mireia, igual ara em fico en un bassal important, però jo t'ho faig venir perquè m'ha saltat un dubte terrible. Clar, llavors, si no hi ha una referència d'adults, o és molt baixa, com explicaves, amb història també passa igual? És a dir, la referència històrica del que és la societat en general també està passant? No hi ha una referència de tots els horrors i bones coses que han passat en el nostre passat històric?
Exacte. O sigui, si es perden les referències, perquè, clar, parlaves tu abans, no?, de dir, és que el d'abans, i és cert que el d'abans tenia moltíssimes pegues, no?, perquè també ens va deixar... Bueno, estem així també per l'abans que vam tenir, no?, que era un sistema també on hi havia un únic discurs d'autoritat, no?, on tothom hi combregava, tot estava molt clar, això donava també peu a que les coses es tornessin molt simples, no s'acceptés la complexitat, l'ambigüetat, no?, la incertesa, i això, evidentment, també tenia unes conseqüències, no?, però actualment, o sigui, en tantíssims discursos, hi ha un punt que no saps on agafar-te i tampoc no saps quin et remou, no? I llavors t'agafes també coses molt superficials. D'aquí la gran banalitat també dels discursos actuals. Uh-huh. I també la temptació també en caure en discursos anteriors totalitaris, no?, que per ells no ho són, perquè no tenen cap referència a això. I això és culpa dels adults, que no hem sabut transmetre. Ara mateix l'únic que mou són els objectes de consum. El que els estem transmetent als nostres joves és que han de satisfer les seves necessitats el més ràpid possible i amb coses superficials.
Possiblement tot això ens està agafant una mica a contrapeu. És a dir, estem davant d'una època, d'una era de canvis molt profuns, molt profuns. Els que tenim ja 50 anys hem viscut en un període de temps molt breu, històricament molt breu, uns canvis socials i tecnològics profundíssims, que, clar, si ja prou ens costa assumir tot això, com transmet tot això? Estem parlant de valors, de diversitats, estem parlant de la tecnologia, de la comunicació, estem parlant de la forma de relacionar-se, de la forma de veure continguts, de la forma de consumir, de la forma de l'ètica, de la moral... Estem parlant d'una situació tan enorme en comparació a fa 20 anys que, ostres, qui ens orienta els adults?
Clar, llavors, aquest és el tema, no? Nosaltres, que també estem en aquest moment contemporani i també formem part d'aquesta societat, no és que vinguem d'una societat alienígena, no ens hem donat el temps per poder pensar, no?, tots aquests canvis, perquè són tan abruptes, tan vertiginosos, que no hi ha marge. Llavors, això és el que estem transmetent una miqueta a les generacions, no?, que venen per sota. Mira, hi ha un filòsof que es diu Heidegger, no?, que parla molt a propòsit del temps, i ell posava l'exemple, no?, quan hi va haver-hi el tren, per exemple, no?, els trajectes, no?, que feien les persones per desplaçar-se d'un punt A a un punt B, que va canviar completament, no?, la manera de pensar. No ens imaginen, no?, si estem parlant de que ara la velocitat no és la que un trajecte es pot fer en 5 hores en lloc de 10 dies, sinó que estem parlant de microsegons, on hi ha un bombardeig espectacular d'informacions que no aporten cap coneixement, on el dia a dia és, bueno, és brutalment ràpid, on tot està carregat d'activitats, activitats que no deixen de subjectes de consum, també.
Mm-hmm.
I clar, no hi ha cap espai de reflexió ni de pausa.
Sí, sí. No, no, reflexió en tot cas, però, per exemple, llavors, mirant des del punt de vista adult, canviar la cosa, és a dir, nosaltres el que volem és que els nostres fills ens reconeixin com una referència, perquè igual canviem els papers ara.
Clar, exacte, això també ho comentaven una mica a la jornada, no? Que era el... que abans nosaltres, bueno, els adolescents ens reconeixien, i ara que nosaltres busquem desesperadament és que ens reconeguin a nosaltres, no? Això passa, per exemple, moltíssim amb els professors, que abans la relació professor-alumne estava superben definida, i un sabia que havia d'anar allà, que aprendria, que li transmetien uns coneixements, bla, 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 i ja està. I la relació estava com molt ben emmarcada. Ara mateix els nanos no reconeixen els professors, a tots. Evidentment, un professor amb molt bones eines, no?, amb molta bona capacitat per transmetre, se'ls guanya. Això és ara, ha estat sempre i ho serà sempre, no? Però sí que és veritat que almenys les relacions, com que ja no estan definides, costa molt no trobar aquest reconeixement per part dels joves. També et dic que en la meva experiència clínica nosaltres fem grups, no?, amb adolescents, i quan posem aquesta pausa i podem parlar de les coses, de debò que els nanos ho agraeixen però moltíssim. No cal que estiguem nosaltres a TikTok fent no sé què perquè ens entenguin, perquè jo no sóc del llenguatge a TikTok. Però quan pots oferir un espai diferent, els nanos l'aprofiten. No és que ja estiguin perduts i que si no són les xarxes no ens entendran. No passa per aquí. Llavors, el que hem de fer els adults és parar una mica i veure quins efectes està tenint tot això.
Carai. Doncs, Mireia Segarra, psicòloga infantil de l'Hospital Sagrat Cor de Germanes Hospitalàries, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
A vosaltres.
I de seguida parlarem de l'Escola Superior d'Hostaleria de Barcelona i de música. Tindrem aquí l'estudi el Roy Méndez. Tot això aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Síguenos en Twitter en @COPE i en facebook.com/COPE.
Mi marido y yo hicimos al mismo tiempo tu plan 1-2-3. Comimos lo mismo, pero él perdió 8 kilos y yo solo 5. Ahora necesito volver a deshincharme y bajar yo otros 4 kilos.
Sí, los hombres pierden más deprisa y nosotras bajamos más de volumen en barriguita porque es drenante. Te deshinchas y en 3 semanas seguro que perderás de 4 a 7 kilos.
No son batidos, es apto para todos y con registro sanitario. La primera semana, sobres de piña.
Eliminamos retenciones, toxinas y 2 kilos menos.
La segunda semana, sobres de naranja.
Reduces la barriguita y el estreñimiento, otros 2 kilos menos.
Y la tercera semana, las cápsulas que queman y captan la grasa.
Ya bajas de 4 a 7 kilos. 6,50, 51, 52, 53. Es económico y envío gratuito. Repito el teléfono, 6,50, 51, 52, 53. Y hoy, gran oferta con tu plan 1-2-3.
Los tres T's. Detox más drena más lipo y el gel adelgazante con rolones para muslos, barriga y caderas son gratis con el plan 1-2-3. Llama 6,50, 51, 52, 53 y de 4 a 7 kilos en 3 semanas. Repito, 6,50, 51, 52, 53.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem de professions de present i de futur, parlem de l'ESHOP, parlem de l'hostaleria, parlem de l'Escola Superior d'Hostaleria de Barcelona i parlem amb el seu director, l'Iñaki Gorostiaga. Iñaki, com estàs? Benvingut, bon dia.
Bon dia, com esteu?
Saps una cosa de les que més m'han impressionat? Ho vaig dir. L'altre dia vaig anar a visitar l'ESHOP, l'Escola Superior d'Hostaleria de Barcelona. Saps l'escola, saps el que més m'ha impressionat de tot?
Digue.
Les instal·lacions. És increïble. Vull dir, d'allà surts no preparat, sinó preparat per qualsevol cosa. Vull dir, és... he de confessar que em vaig impressionar, eh, Iñaki?
Bueno, la veritat és que això ha sigut l'experiència del carrer Muntaner, que per molta gent encara som l'escola de Muntaner, aplicada, allà hi havia 1.300 metres, a un edifici de 5.500 metres quadrats. Clar, l'objectiu és que tots els alumnes tinguin les eines i l'espai personal per practicar, ¿vale? I això no ho té tothom. O sigui, cada alumne quan comença té, si es cuina, la seva cuina i el seu espai, i cuina per 30 o 40 persones, si és pastisseria, el mateix, i si és sala, el primer dia pots trobar el restaurant de menú servint a 10 clients, recolzat sempre per professors. Però és una cosa en què inclús algun pare l'impacta, Però quan veus el fill al cap d'un mes, diu, és que és un altre. Diu, perquè és que allà va sol, és autònom, coneix una... comença a tenir les bases d'una professió i comença a enfrontar-se al món real. I la forma d'aprendre és tenir les eines i el volum de menjars, que l'escola fa uns 500 dinars al dia, per poder tocar el producte i que tots els alumnes toquin. O sigui, l'espai per cremar alguna
cosa... Aquesta és una de les coses que també impacten, perquè teniu dos restaurants en marxa, no? I els alumnes treballen de forma pràctica, en aquest cas, fent la gestió i la preparació de plats a un restaurant de debò.
Bueno, els restaurants sempre diem que són aules aplicatives. De vegades tenim una discussió interna de que tindríem que tenir una decoració més escola perquè els clients no s'oblidin mai que estan a una escola, perquè al restaurant de baix podríem dir que tenim la gent del bar, és un menú divertit, informal, mediterrani, que pots trobar una cuina bàsica, mandonguilles, canelons, però fets a casa. I el gastronòmic, plats de grans xefs elaborats per alumnes i servits per alumnes. Ens trobem amb directius d'empresa, turistes, que busquen ja un nivell gastronòmic molt alt, però s'obliden, de vegades, sobretot quan venen per feina, algú s'oblida que és una escola.
Però té la part positiva, això, que hi hagi aquesta capacitat de que s'oblidin que és una escola, té la part positiva.
Sí, jo no dic que no.
Oh, va, i tant.
Però sí. Hi ha gent en...
Té la part positiva.
Sí, jo no dic que no.
Oh, va, i tant.
Però sí. Hi ha gent encantadora... i gent que, quan les coses no van perfectes, que això passa puntualment, és una mica incòmoda.
D'acord.
També ens va molt bé aquestes situacions perquè ensenyem als alumnes a gestionar.
Doncs ja sabeu, podeu trobar més informació al web de l'ESHOP, que és www.eshop.com, eshob.com, eshop.com. Allà hi trobareu tota la informació, tots els contactes necessaris. Iñaki Gorostiaga, director de l'Escola Superior d'Hostaleria de Barcelona. Escolta'm, gràcies per la xerrada, molt amable.
Doncs moltes gràcies a vosaltres i que tingueu molt bon dia.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Y rompiste mis medidas camuflando tus mentiras con verdad.
Parlem de música, en aquest cas. Mira, parlem d'una persona... Ara m'ho confirmarà, jo ho deixo anar i a veure quina cara em posa. Em tens el català?
Sí.
Una mica?
Estoy pillando absolutamente todo.
Dímelo, porque lo que te voy a decir lo tienes que entender.
Esto, hasta ahora he entendido todo.
Y el principio, que lo voy a decir en catalán, es una persona que va a estudiar, abans d'entrar professionalment en la música, abans d'anar a Operación Trufo, etcètera, etcètera, va a estudiar el grau tècnic superior en tècnic de so para componer su propia música, para controlar la composición de su propia música. ¿Lo he dicho bien? ¿Es correcto esto?
Lo has dicho perfecto, sí.
Esto es de un nivel freak importante.
Y aparte, ¿eh? Es la primera vez que alguien me... O sea, que muy bien... O sea, que joder, que no sabía que lo había dicho en algún sitio. Pero...
Bueno, pues sí. No sé si lo has dicho o no lo has dicho, pero yo que he estado ahí mirando... El que está aquí con nosotros, por si aún no lo habéis reconocido, es Roy Méndez. ¿Qué tal? Bienvenido.
Pues muy bien, aquí, a gustísimo.
Oye, el nivel freak es importante, ¿eh? Eso de estudiar, quiero componer mi propia música, me faltan los conocimientos de técnico, estudio grado superior de sonido. Esto es fantástico, ¿eh?
Sí,
es tener muy claro lo que quieres hacer.
A ver, es que las otras opciones era como lo único estudiable vinculado con la música sin ser... Bueno, no sé, me apetecía para controlar mis producciones, mi tal, un poco de... conocimiento.
Pero tú en ese momento ya sabías tocar la guitarra, sí. ya controlabas el tema.
Sí, sí, sí. Lo que pasa es que ahí, o sea, yo tenía claro que quería, o sea, que era para mí todo. O sea, era, ¿sabes? No quería ser técnico, o sea, quería sonorizar, o sea, era como
tus
todo...
Tus producciones.
Sí, era
no,
todo...
No ser el técnico de otras cosas.
Que también me mola,
también,
¿no? Pero era como que yo quería estar en encima, ¿sabes?
Es fantástico.
Sí, me encantó, la verdad que joder, aprendí bastante.
¿Ejerces? O sea, ¿tienes aún los conocimientos? No sé si esto ha llegado a ejercer en algún momento con tus producciones u otras, aquello que...
La verdad que, o sea, para lo que más me sirvió es para conocer a gente. ¿Sí? O sea, a raíz de ahí empecé a trabajar en orquestas. En Galicia las orquestas creo que son bastante distintas a las de aquí, es como un concepto distinto. Y empecé a trabajar ahí y fue gracias a una compañera que estudió sonido conmigo. Más allá de eso, o sea, obviamente tuve formación, pero la verdad que lo que más me enseñó fue vivir y y trabajar, como todo, al final, ¿no?
Y la vida no se hace que nos encontremos en este estudio, porque han pasado ya un tiempo desde ese momento, Operación Triunfo, etcétera, etcétera, y ahora estamos donde estamos.
Bueno, poco a poco.
Y debes estar contento, ¿no?
O sea, estoy muy contento, sobre todo por el, bueno, porque poquito a poco voy dando pasitos pequeños y la cosa va, pues poco a poco arrancando. Después de todo la vorágine ese de Operación Triunfo, pues ya estoy en un sitio más terrenal, más realista, y estoy construyendo desde ahí, desde que es lo real para mí. Lo otro era...
¿Un concurso?
Sí, un concurso, pero todo lo de después, ¿no? Todo el foco, el eso, a mí me daba una presión, me ponía una presión encima que era totalmente innecesaria. Entonces, ahora como que estoy en un punto más...
Pies en el suelo.
Sí, sí, pies en el suelo y construyendo... Eso, poco a poco, sin prisa, intentar ser honesto con lo que hago, y ahí vamos.
Vamos a eso. Ya hemos hecho Sin Sentims, un resumen un poco de la vida profesional del amigo Roy, y ahora, ¿dónde estamos? Hablemos de esta nueva construcción real, con los pies en el suelo que tenemos, Roy.
Pues eso, que vamos ahí, con honestidad sobre todo, y con humildad, y bueno, haciéndolo lo mejor que puedo.
Bueno, cuéntanos, porque ahora tienes, por ejemplo, a Ainhoa en esta una nueva canción. Explícanos todas estas colaboraciones, porque son dos talentos sabrosos, ¿eh?
La verdad que Ainhoa es, pues, una de las voces femeninas que a mí que más me gusta. Y desde que hice la canción sabía que su voz encajaba perfecta en la canción y le da una sensibilidad a la canción que antes no tenía, o sea, la mejora muchísimo. O sea, escuchas la versión con sin Ainhoa y con Ainhoa y la hace crecer mucho. O sea, es un talento muy, muy grande.
Veo que eres un talento generoso, ¿eh?
Bueno, talento.
Pero ya sé que el halago debilita, ¿no? Pero sí que a veces cuando uno crea composiciones no piensa en los demás. O le cuesta decir aquello de, es que hay voces que mejoran lo que yo he hecho.
Sí, es eso, o sea, total, pero al final lo que importa para mí es la canción. Y si hace falta, o sea, es que le pega su voz, o sea, al menos de primera ser una voz femenina. Decía, aquí una voz femenina, ya solo por registro, por color, y es que ahí no, aparte, es que es como mi debilidad, o sea, tiene un...
Es mi debilidad.
Sí, me encanta.
Fantástico,
sí,
¿eh?
Sí, me encanta.
Guerra Mundial, sí. En este... Bueno, igual no te quedas muy lejos con el título. Van son de paz, pero...
Sí, y tuve... O sea,
el título, lamentablemente...
El título, lo que pasa es que ya se llamaba así.
Sí, entonces... no, ya... Yo, fue primero el título.
Fue primero el título. Sí, sí, sí. Y la movida es que, claro, hubo ahí un momento que estaba la cosa rara y era como, ostras, esto, ¿sabes? Sacar esto ahora... Es un momento delicado también, ¿no? Pero al final, a ver, que al final es música, ¿no?
No, desde luego.
O sea, es una metáfora.
Pero ya sabes que a veces hay pelis muy finas, que, sí, sí, sensibilidades, sí, muy, muy a flor de piel, que a veces...
Sí, sí.
¿Cómo se llama aquello? Ofendiditos, es la...
Ofendiditos.
Ofendiditos por todo, pues sí.
Sí, sí.
Bueno, explícanos, ¿cómo es el proceso creativo de canciones como esta y las tuyas? ¿Cómo es tu proceso creativo?
Mi proceso creativo... cambia bastante. Tengo como varias maneras. Una es, voy por la calle caminando y tengo toda la libertad del mundo para crear melodías que no sé, en base a nada, porque soy yo solo cantando. O sea, no hay un acorde que me guíe a dónde ir. Entonces eso te da una libertad, lo descubrí hace poco, que me funciona, que es como es como canto y puedo caer donde quiera, que va a entrar porque no hay nada que me limite.
Sí, sí.
Entonces me gusta tirar melodías de la nada. Es una cosa que estoy descubriendo ahora que me funciona muy bien. Entonces, como, bueno, voy por la calle, voy cantando, digo, esto, si me gusta algo, me lo grabo, y en notas de voz, que es una herramienta maravillosa.
Pero tú te das cuenta que, por ejemplo, si yo me cruzara contigo por la calle y veo un
tío, sí,
un tío ahí que está cantando solo...
Es raro.
No, es raro, pero es bonito también. O sea, habitualmente no se ve la gente cantando ahí, tarareando cositas. Roy Méndez, muchísimas gracias.
A ti, a vosotros.
Por cierto, antes de que te vayas, mira, rejuvenecer, verse mejor, es muy importante para todos. La autoestima cuenta más de lo que nos pensamos. Si además quieres conseguirlo sin estridencias, conservando la armonía facial, no dudes en pedir una visita informativa personalmente con la doctora Torrejón. Te hará un estudio de lo que necesitas y te dará un presupuesto que puedes financiar sin ningún tipo de interés. Llama al 93 414 36 31. Us recordo una cosa, que totes les xerrades que hem fet aquí a migdia les podeu recuperar a la web cope.es/Cope Catalunya. Ara sí, cope.es/Catalunya. Arribem a les dues, continuem explicant...